A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i que ho fem sempre des de la perspectiva o amb la conversa, mitjançant la conversa d'un autor o autora parlant d'un dels seus llibres. Ja ho sabeu també que durant 5 o 6 setmanes repassem algunes col·leccions d'infantil o juvenil. Ara ja fa un parell de setmanes que estem parlant amb autors de l'editorial Barca Nova. I en el cas del dia d'avui, més que d'un autor o una autora, parlarem amb dues coautores que formen part d'aquest projecte o d'aquests llibres, Catacric, Catacroc, en aquest cas contes clàssics per a primers lectors, publicat per l'editorial Barca Nova. I tenim al nostre costat, via telefònica, la Maria Rosa Gil. Maria Rosa, benvinguda.
Bon dia, benvingut.
Com va tot plegat?
Bé, bé. Jo estic en un lloc amb poca cobertura, però espero poder seguir-vos bé.
Esperem no patir gaire durant la conversa. On et trobes? On estàs?
Soc en un espai aquí en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
Ahà. O sigui, en plena natura, eh?
Sí, sí, sí. Teníem avui una petita celebració i sóc aquí, a casa d'uns amics.
Molt bé. I tenim també el goig de saludar la Maria Soliva. Maria, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també. Tu et trobes a casa teva?
Jo estic a casa, sí.
Val.
I si em permets, és que voldria dir que aquest llibre que comentarem avui, el Catricatró, hi ha una tercera autora que no ha pogut avui connectar-se, però que som tres. I ens agrada dir-ho perquè hem fet moltes publicacions juntes, les tres, i bé, o sigui que som tres i avui estem nosaltres dues amb nom d'ella també.
L'Estel Badó, en aquest cas.
En l'ànima hi són les tres.
Molt bé, molt bé.
L'Estel Badó.
Mira, nosaltres al llarg d'aquests anys que portem de converses literàries hem parlat en més d'una ocasió amb llibres escrits a quatre mans, però a sis mans potser ja no ho recordo. I en aquest cas estem parlant de l'autoria de la idea, dels textos, però a més hi hem d'afegir les il·lustracions, que no són ni de l'Estel, ni de la Maria Soliva, ni de la Maria, ni de la Rosa, Maria Rosa,
No, cada llibre nostre l'ha il·lustrat un il·lustrador diferent del catàleg d'il·lustradors que té l'editorial.
I nosaltres sempre contemplem la il·lustració com una part de l'autoria, perquè a vegades, en lloc de parlar amb els autors o autores dels textos, parlem amb els autors o autores de les il·lustracions. En aquest cas, per exemple, el Catacric, Catacroc, recordeu qui us ha il·lustrat el llibre?
A veure, jo és que el tinc a davant i estic mirant, i és que el Catric Catroc és un recull de 8 contes i cada un d'ells està il·lustrat per una persona diferent i són diversos. Puc llegir els noms, perquè el tinc aquí a davant.
Uh-huh. Aquesta podríem dir que és una de les gràcies del llibre, a més, que podem conèixer contes diferents, clàssics, això sí, o conèixer o recordar els més grans, els adults. I alhora també acompanyats per il·lustracions que varien bastant, d'un autor a un altre,
Sí, sí.
Si us sembla, a clar, jo dic ara, Maria, no sé quina de les dues em contestarà, no ho tinc clar. No sé com fer-ho per adreçar-vos les preguntes. Bé, Maria Rosa o Maria? Ho fem així?
Sí, mira, per més seguretat, adreça't més a la Maria perquè jo tinc por que en algun moment em marxi la cobertura.
No pateixis, Maria Rosa, no pateixis.
D'acord. Sort que la Maria està a l'altre costat amb el llibre, vull dir que això ens va bé.
Molt bé. Vosaltres podríem dir que no sou allò unes narradores clàssiques d'infantil o juvenil. És a dir, sou psicòlogues, si no tinc mal entès. No sou escriptores de literatura infantil i juvenil i prou, per entendre'ns.
No, bàsicament no som escriptores, més aviat som adaptadores, de de llibres de literatura, bàsicament literatura popular, també. També hem fet alguns llibres d'informacions específiques sobre un tema, però pel que fa a literatura popular, som adaptadores.
I en aquest cas, que estem parlant del Catric Catroc, Contes clàssics per primers lectors, què hi vau buscar? Perquè ja hem comentat la diferència d'il·lustracions en cada conte. Bé, aquesta és una qüestió a tenir en compte, no? Però després també hi ha fins i tot la diferència de la lletra utilitzada, és a dir, hi ha lletra de pal i hi ha lletra lligada. Per tant, aquí també hi buscàveu alguna raó, no?
Rosa, vés dient tu mentre puguis, vés dient.
Ah, d'acord, doncs no, com que nosaltres el que fem bàsicament són llibres pensats per primers lectors perquè s'iniciïn en lectura autònoma. Aquest és l'objectiu, bàsicament, de la nostra obra. Està pensada perquè primer, acompanyats de l'ajut de la mà d'un adult, és a dir, en lectura compartida, la criatura es vagi atrevint a iniciar la lectura per ell sol. Llavors, el que bàsicament escollim són històries que moltes vegades la criatura ja coneix i això facilitarà el que seria l'anticipació de la descodificació i de la comprensió de la història. Això és l'objectiu principal. Després, el que va fer l'editorial va ser de la quantitat de llibres que nosaltres tenim. Ell, per fer aquest recull, en va escollir 8. Vull dir, però ni nosaltres vam fer exactament això ho va fer l'editorial. Mm-hmm. Llavors, per primer, en l'autònoma, l'editorial també ens proposa que la lectura l'oferim amb els dos tipus de lletra, perquè cada criatura escull en la lletra que se sent més segur o més còmode per iniciar aquesta lectura més autònoma.
Mira, aprofito que tenim aquí dues expertes en la matèria per fer una pregunta que no se m'havia passat mai encara pel cap fer-la, però que sempre l'he tingut guardada al cap. I és per què, en principi, comencem a ensenyar a llegir els nens amb lletra de pal i després els passem a la lletra lligada. És més fàcil llegir amb lletra de pal?
A veure, contesto jo?
Endavant, endavant.
Sí. Aquí entraríem en un terreny de les didàctiques o les pedagogies, de les maneres d'ensenyar a llegir i escriure a les escoles i d'una cultura pedagògica en aquest sentit. Això veuríem que en altres països es fa de maneres diferents, en altres cultures, no? Aquí teníem, durant molt temps, a les escoles s'iniciava els textos que s'oferien als nens o s'iniciava el procés de la lectura amb la que en diem lletra lligada o lletra cursiva. I fa ja uns anys que això ha anat canviant. Sempre parlo de criteris o maneres segons les cultures pròpies aquí d'ensenyar a llegir i escriure. No estic parlant de que és més fàcil o més difícil pels nens, que això seria una altra conversa. I com que nosaltres ens hem adaptat d'alguna manera a que aquests llibres, com que la intencionalitat és acompanyar els infants d'aquestes edats que estan en procés d'aprendre a llegir, doncs ens hem adaptat a aquestes maneres de l'escola, d'aquest tipus de grafies o aquestes tipografies, perquè siguin més reconegudes com a textos propis per aquest moment, no? I ara, en aquest moment, ens trobem així, que la majoria de les escoles s'inicia l'ensenyament de la lectura i, sobretot, a partir dels mateixos noms dels infants, el que se'n diu en lletra de pal. Això és i per això aquests llibres estan fets en aquest moment de les dues maneres, perquè, bueno, es trobin aquestes grafies que les coneixen més i els hi són més properes, doncs, en lletra de pal, però també la lletra lligada, que s'introdueix a la majoria de les escoles, alguns més aviat, alguns més tard, doncs, que també la trobin. És per fer assequible aquests textos a diferents moments que estan a les escoles i, per tant, fins i tot també les famílies, no?, en relació a tot el tema de les tipografies. Ara bé, els nens com aprenen a llegir i escriure? Doncs en funció del que tenen al davant. I segons el nostre criteri, la tipografia té una importància relativa.
Maria, ens hem quedat sols, no, estem tu i jo, però ens hem quedat sense la Maria Rosa, que ha tingut un problema telefònic. L'estem intentant tornar a trucar i de moment no ho aconseguim. No sé si és per l'entorn de natura que està disfrutant aquest matí o pot ser també perquè la bateria dona la sensació fins i tot que la bateria del telèfon s'ha esgotat. Però vaja, cap problema, nosaltres tirem endavant. I una altra qüestió que et volíem comentar o que us volíem comentar és que realment aquest sotstítol del conte o del llibre, Contes clàssics per primers lectors, és veritablement una veritat com un temple, podríem dir, no? Perquè són realment 8 contes clàssics, clàssics, clàssics. Ara els diré tots 8 i segur que la gent que ens escolta ens dirà, i tant, tots els coneixem, tots els coneixem. En Patufet, per descomptat, La caputxeta vermella, Antoni la guida, La neguet lleig, Els tres porquets, En Pere sense por, Pinotxo i La gallina dels ous d'or. Realment són clàssics clàssics. També té una motivació el fet de que trieu unes històries que, per exemple, els adults ja coneixem, diguéssim, de memòria?
Sí, que els adults coneixen de memòria i que els nens en aquestes edats molts també coneixen. Molts també coneixen. Aleshores, una cosa que és molt bona per motivar la lectura i estimular l'aprenentatge de la lectura és fer hipòtesis sobre la història. Si la història la coneixen i el nen mirant les lletres es pot preguntar què hi deu dir aquí, doncs conèixer la història, això ajuda. I, evidentment, la imatge també.
Per tant, és un suport també el poder-se motivar per emprendre l'aventura de començar a llegir, per entendre'ns, que és una autèntica aventura pels més petits.
Sí. Exacte, és allò que troben que ja saben, aquí hi acompanyen uns textos que ells saben que hi ha uns significats, i aquests significats ells poden fer hipòtesis ajustades en relació a tota la història i en relació concreta amb la pàgina que hi ha. I també per això a tots els llibres aquests hi ha com un diferent tipus de text. Un serien unes frases que estan a la pàgina esquerra, que narren una part de la història, i l'altra hi ha unes bafarades, que és allò que diu el personatge que fa referència a la bafarada, no?
Clar, per posar un exemple que la gent ens escolta i com que no ho veu, agafa una pàgina del conte del Patufet, no? I a l'esquerra, com tu ens deies, a l'esquerra, amb lletra de pal a dalt, veiem la frase, en Patufet s'amaga a sota de la col, el bou té molta gana. Després, a baix, també amb lletra lligada, el mateix, en Patufet s'amaga a sota de la col, el bou té molta gana. I a la dreta, hi veiem la il·lustració del Patufet amagat sota la col, i veiem el bou que es mira la col amb ganes de menjar-se-la, i com que estan caient 4 gotes, el Patufet diu, oh, plou, que és la bafarada, on podem llegir també aquesta expressió d'en Patufet,
Exacte.
El que també crida l'atenció és que un cop finalitza el conte, aquest i tots els altres, aleshores trobem una pàgina que en aquest cas entenc que els primers lectors no la llegiran o el tindran complicat per llegir, que és més aviat pels adults, no? Que és tot el conte de dalt a baix, tot el conte de dalt a baix.
Exacte, sí, és com un recordatori, encara que siguin contes coneguts, doncs d'una adaptació simplificada del text i així per l'adult, no? Que si no recorda o el pot refrescar abans de... o abans o després d'explicar-lo, no? Sí, sí.
Per què, Maria, vosaltres que ja heu dit abans que sou adaptadores d'històries i que sobretot ho feu amb aquesta funció pedagògica, per entendre'ns, per què és tan interessant i a partir de quina edat és tan interessant començar a acompanyar els més menuts en la lectura? Perquè ells sols ho tenen difícil. M'imagino que ha d'haver un adult, un familiar, algú que els acompanyi en la lectura, no?
És que és fonamental. O sigui, el nen aprèn a llegir. És com podem comparar-ho amb que el nen aprèn a parlar. El nen a parlar perquè hi ha uns adults que parlen i va accedint i tot això té un procés. El nen aprèn a llegir perquè hi ha uns adults que llegeixen. Després, això està molt estudiat, que els nens aprenen gairebé a llegir d'una manera per si sols, podríem dir, si estan envoltats d'adults que llegeixen i llegeixen davant seu. I comparteixen, doncs, les històries. I ells van veient que aquest munt de signes que se'n diuen lletres i que a vegades són curts, a vegades són llargs, tenen significats. I això és la motivació i principal per aprendre a llegir. Perquè aprendre a llegir és aprendre a llegir amb sentit. La part més de descodificació i tot això són intríngules del procés, no? Però això és fonamental. I per això aquests llibres estan pensats amb això, perquè els nens se'ls mirin amb els pares, en aquest cas a casa, o amb els adults de l'escola, amb els educadors, i entre uns i els altres doncs ho llegeixin en veu alta, o el nen ja pugui dir alguna lletra, alguna paraula que coneix, o pugui ja començar a fer la seva lectura autònoma, depèn del moment en què estigui.
I, de fet, també allò que moltes vegades sentim a dir dels adults, és que aquest nen no llegeix mai. Si fem la pregunta a l'adult, i tu quan llegeixes, també mai. Per tant, clar, potser és allò que passa, no? El que ens deies, sí, que els nens fan el que fem els grans. Si els grans tampoc no llegim mai, o no ens veuen llegir mai, és més difícil que després ells agafin aquest hàbit, no?
Exactament, sí, sí. És així. I a l'escola igual. A l'escola no es tracta tant d'ensenyar a llegir les lletres i les lletres quin so tenen i totes les intríngules aquests de la mecànica, que això és una cosa que s'hi va arribant i, a més, cada vegada està més estudiat tot el procés, sinó que els textos, les històries en sentit, tot allò del món escrit estigui present a l'escola. I que sigui present amb les seves diferents funcions, no? En aquest cas estem parlant de literatura, doncs la literatura què té? Que llegint, doncs, t'emociones, t'interesses, t'agrada, i aquesta vivència de llegir i d'emocionar-te i d'entrar a les històries i així és el que s'ha de transmetre des dels adults.
I el que hem comentat també sovint aquí amb el Pere Martí en el programa, ell ve un parell o tres de cops l'any a parlar-nos de recomanacions de llibres quan s'acosta Sant Jordi, quan s'acosta Nadal, etcètera, no? I ens insisteix molt en aquesta necessitat que cada nen tingui també la seva petita biblioteca, és a dir, els seus llibres a l'habitació, a un lloc on ell acostumia a jugar, perquè si no els tens davant per davant, no els agafes mai. Si no els veus mai, no els agafes mai, no? I, en canvi, si els agafes i els agafes carinyo, doncs, aleshores, els vas fins i tot rellegint més d'una vegada, no?
Sí, sí. Clar, que els textos estiguin a l'abast, sí, sí, tant a casa com a l'escola, sigui a l'habitació, sigui a qualsevol lloc on sigui agradable i possible, això, agafar un llibre i llegir-lo. També pot ser a la sala, jo què sé, en una caixa bonica o en un lloc que, de la mateixa manera, aquí poden els grans tenir els seus llibres, les seves revistes, doncs també que hi hagin els llibres dels infants, no? Uh-huh.
Doncs Maria Soliva, ens ha passat el temps volant en aquesta conversa, parlant avui del Catric Catroc, publicat per l'editorial Barcanoves, aquests contes clàssics per primers lectors, i que hem conegut, a més, de fons quin és l'objectiu i quin és el missatge que vosaltres busqueu a través d'aquesta obra. L'Estel Baldó, que no ha pogut acompanyar-nos, la Maria Rosa Gil, que ens ha acompanyat però només una estona, i la Maria Soliva, que ha estat aquí aguantant el peu del canó amb el telèfon a la mà. Maria, gràcies per acompanyar-nos i fins a una propera ocasió.
D'acord, gràcies a tu. Adéu, bon dia.